Hola, doncs bona tarda. Benvinguts, benvingudes a la xerrada sobre treballar al Regne Unit. Jo sóc la Nadine, jo sóc del Consell Comarcal, concretament del Departament de Joventut, i avui ens us explico una miqueta què heu de tenir en compte a l'hora de treballar al Regne Unit. Si en algun moment em deixeu d'escoltar bé o hi ha alguna pregunta, la podeu fer per escrit, d'acord? Per començar, us vull explicar una miqueta qui som i què fem nosaltres, perquè potser que més endavant pot ser interessant a vosaltres. Tot aquest document està penjat a l'aula, que podeu descarregar aquest document, i també he posat un altre on teniu els enllaços i les pàgines web de forma més ordenada i el podeu consultar també. Doncs nosaltres treballem, jo i algunes companyes més, al Centre Europa Jove. El Centre Europa Jove està impulsat pel Consell Comarcal de Barcelonès i pels ajuntaments de Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i Hospitalet. És un centre d'informació i orientació per a joves. Nosaltres treballem amb joves d'entre 16 i 35 anys. I els joves que estiguin interessats en realitzar un projecte a l'estranger, pot ser treballar, fer pràctiques, viatjar, aprendre idiomes, fer un voluntariat, tot això, poden venir al nostre centre i informar-se sobre les possibilitats. Si en algun moment vosaltres també voleu tenir més orientació, us podeu apropar a un dels nostres centres, que estem a tota la comarca de Barcelonès. Al final de la xerrada com us deixo els nostres contactes i també, si som del més lluny, també podem estar en contacte per correu. Què fem? Nosaltres fem aquest tipus de xerrades, normalment presencials, en tota la comarca. A part de les xerrades i els tallers, fem assessorament a joves i a entitats juvenils, també treballem amb entitats que volen fer un projecte. Fem formació per a tècnics, treballem amb diferents programes europeus. Ara no sé si ho sabeu, comença el 2014 un nou programa que es diu Erasmus Plus, per exemple, amb aquest programa. Acollim voluntaris europeus, això ja us explicaré més endavant. I fem difusió d'ofertes de treball internacional. Aquest tema us ho explico una miqueta més perquè pot ser interessant per a un de vosaltres. Aquesta és la nostra pàgina web, que és barcelonesjove.net, i aquí tenim molts recursos, notícies, beques, pràctiques i les ofertes de feina internacionals. Dic internacionals, però a part del Centre Europa Jove treballem amb altres temes, no només la mobilitat internacional, sinó també amb ocupació local, diguéssim, formació, habitatge, també tenim assessories en tots aquests temes i també tenim una borsa laboral local, també pot ser interessant per a algun o alguna de vosaltres. Doncs bé, aquí a l'esquerra, en la pàgina web, aquí teniu aquest cercador. Ara he posat, a veure si puc moure una miqueta. Ofertes treball estranger. També existeix la possibilitat de posar ofertes treball, simplement. Ofertes treball aquí, em sembla que diu. I us sortirà un llistat d'ofertes de feina. Aquí, en aquest exemple, que no està actualitzat perquè és de fa uns mesos, però a la pàgina web, òbviament, que sí, que està tot actualitzat, podeu trobar ofertes de Polònia, Reino Unit, Àustria, Alemanya, de tota Europa i, en alguns casos, de fora d'Europa, també. I podeu entrar en l'oferta i ahí teniu o el contacte directament o un enllaç per demanar més informació. Nosaltres treballem amb algunes ofertes directament en algunes empreses i ajudem amb la selecció dels candidats i en altres casos només fem difusió de les ofertes. Una altra cosa que pot ser interessant per a vosaltres És aquest cercador, aquest aplicatiu que es diu ClickJobs. Aquest ClickJobs doncs, és una aplicació RSS i que recopila diferents ofertes de feina aquí a l'estranger i beques i pràctiques aquí a l'estranger. És una forma útil i ràpida de poder trobar diferents ofertes. Doncs aquí, per exemple, teniu, en el cas de les ofertes d'aquí, ordenats per sectors, i en el cas d'Europa, ordenat per països. Alemanya, Àustria, Regne Unit, aquí avui pot parlar del Regne Unit, etc. Doncs aquesta eina recopila les ofertes de feina de diferents altres sectors cercadors internacionals. I també el podeu trobar a la nostra pàgina web, barcelonesjove.net/info/clickjob. Bé, si parlem del tema de la mobilitat internacional, abans de començar el projecte, hem de tenir en compte alguns temes. És molt important saber per què volem fer aquest projecte. Quines són les nostres expectatives? Per què volem marxar fora a treballar? Però també quins són els meus frens? Perquè tot això determina què hem de buscar, per on hem de buscar la informació. També fa una gran diferència quants mesos o anys o setmanes vull marxar fora. Si nosaltres estem pensant en marxar 3 setmanes a l'estiu, és molt diferent a marxar mig any o un any o 3 anys a l'estranger. Perquè una cosa és buscar una feina o una vida de curta durada i temporal o instal·lar-nos totalment en el nou país. A on vol marxar i per què? Avui parlem del Regne Unit, però potser que també hi ha algú que encara no ho té tan clar. Això també fa una gran diferència a l'hora de preparar el projecte. Si estem pensant al Regne Unit, nosaltres podem anar-hi amb la ciutadania europea sense problemes per treballar. Si en canvi ens interessa marxar a treballar als Estats Units, la cosa ja és molt diferent, perquè hem de tenir en compte l'estat, altres procediments, és una cosa que s'ha de preparar allà bueno, amb més temps i potser que no és tan fàcil. A l'altre costat, bueno, quines motivacions podem tenir? Ja tenim a un costat les motivacions i raons professionals, que pot ser millorar el currículum, tenir una experiència professional, millorar l'idioma, fer coneixements tècnics, millorar les noves condicions laborals o, més aviat, motivacions personals. Conèixer un altre país, tenir una experiència de vida, sempre volia viure al Regne Unit durant una estona, tenia una experiència de més autonomia fora de casa meva, o competències més aviat transversals, autonomia, flexibilitat, tolerància, etc. I l'altre costat d'aquest tema són els frens i pors, perquè a un costat ens pot motivar molt la idea de marxar fora, però també és normal que la gent també pensa en l'altre costat. Potser que estem interessats en marxar fora per millorar l'anglès, l'alemany o el llengua que sigui, però això també vol dir que encara no parlem tan bé i això ens pot frenar en algun moment, la dificultat per comunicar-nos, les dificultats per trobar una feina, per entendre com funciona el país, no saber on trobar els recursos, falta de diners perquè si marxem fora hem de comptar, si no tenim un contracte assignat, amb alguns diners abans de marxar, o falta de persones conegudes, soledat, deixar la família, els amics, etc. Tot això, tenint-ho clar, ens ajuda a preparar-nos millor per a aquest projecte de mobilitat. I què podem fer? Bueno, molt important, buscar informació, organitzar-nos, preparar-nos, conèixer el meu perfil i les raons personals, la realitat laboral d'aquest país, perquè potser que nosaltres, bueno, de les notícies sabem que en aquest país hi ha millors condicions de, laborals, però justament en el nostre sector no. Coses que sí que són importants a tenir en compte. I conèixer les diferents oportunitats que podem tenir. Perquè, bueno, avui estem aquí per parlar del tema de treballar a l'estranger, però després també us vull explicar algunes alternatives, altres opcions que podeu tenir, que potser que encara no les coneixeu. I, bueno, doncs aquí estem per preparar-nos, per informar-vos i explicar-vos una miqueta què és el que heu de saber abans de començar aquesta aventura de marxar a Reino Unit. Quines oportunitats tenim? Bueno, aquí estem avui, el taller es diu Treballar a Reino Unit. Si estem parlant del tema laboral, volem parlar de feines relacionades amb els meus estudis, una feina qualificada o una feina no qualificada. Moltes vegades la feina no qualificada ens dona la entrada. Per exemple, si encara no tenim contactes o si primer hem de millorar l'idioma, tot això ens ajuda primer a tenir una feina no qualificada per després buscar una feina del nostre sector. O si hi ha algú que pensa en marxar només a l'estiu, 3 mesos, doncs va ser complicat trobar una feina qualificada per la nostra formació. Doncs buscarem un altre tipus de feina. Què més podem fer? Podem fer les pràctiques laborals relacionades amb la nostra formació. També existeix la possibilitat de fer un voluntariat internacional a l'estranger. Aquí us explicaré una miqueta el tema del servei voluntariat europeu, però també hi ha altres programes de voluntariat. I per últim, existeix l'oportunitat de marxar fora a estudiar. I aquí podem estudiar una carrera o idiomes. Com avui el tema del taller és treballar a Reino Unit, doncs sobretot parlaré d'aquest tema, del tema laboral, de les pràctiques, una miqueta de voluntariat europeu i breument del tema d'estudiar. Aquí per introduir-vos en el tema, un moment. Aquí us he posat aquest quadre de la part d'Eurostat, de l'Institut Estatístic Europeu, i per mirar una miqueta el tema de l'atur al Regne Unit, molt en general, perquè després hem de mirar també per zones, per regions, etc. Aquí tenim el Regne Unit, que la taxa de l'atur està més o menys al 7% en tot el país, i aquí per comparar tenim Espanya, que és el 27,5%. Em sembla que aquesta informació és de l'octubre. No, perdoneu, és de l'agost. Vale? Doncs ja m'ha variat una miqueta, però en general és així la diferència. Això vol dir que Reino Unit hi ha menys atur i que sí que podien tenir més oportunitats. Però tampoc és tan fàcil. Hem de tenir en compte molts factors. Un factor molt important és l'idioma. El Reino Unit es parla anglès i segurament coneixeu persones que han marxat allà, que han trobat una feina sense parlar anglès. Però si realment volem allà, marxar allà a treballar, és molt important el tema lingüístic. Jo fa temps, fa unes setmanes vaig parlar amb algú d'Eures del Regne Unit i m'ho va confirmar que molta gent al Regne Unit que és d'allà, que tampoc pot treballar. Doncs hem de tenir, hem d'entrar en aquesta competència. Doncs el tema lingüístic és molt, molt important. Vale? I després, ja us ho explicaré, hem de tenir en compte també el tema del nostre sector. No en tots els sectors tenim les mateixes oportunitats. Aquí, a aquesta pàgina web, que podeu trobar en aquest enllaç actualitzat, podem consultar, que tenen un boletí mensual, on expliquen les ocupacions, els sectors amb més potencial de creixement per país. Aquí us he posat el Regne Unit, aquest sí que em sembla que és del de l'octubre, i on podem trobar més creixement és el sector de servei i Business Administration, la gestió d'empreses, del comerç, el segon, de construcció, del tema de salut i en general el treballar amb persones, però aquí també hem de diferenciar, per exemple, necessiten infermeres, això sí, però en altres sectors, per exemple, psicòlegs, no és tan fàcil, el sector de transport, professors, arquitectes, treballadors infantils, professionals del sector financer i metges. Són els sectors on hi ha més creixement. Aquesta és una altra pàgina que ens pot ajudar a fer-nos una idea abans de marxar a l'estranger per fer-nos una idea de com seran els preus, perquè segurament sabeu que el Regne Unit és un país molt car. Hola, què tal?
Què tal? ¿Soy el único?
No, ya sigo conectada, ¿eh?
Ah, vale.
Sí, ya he comenzado.
¿Has comenzado ya?
Sí, sí, ya por tener un minuto.
Perdona.
Vale, entonces, aquí el que podemos consultar son los preus en los diferentes sectores. Por ejemplo, aquí, los restaurantes, el de acá, también el alojamiento, etc. Y aquí podemos comparar los países. Regne Unit i Espanya. No és una pàgina oficial, aquests dades venen de persones que han introduït els preus que han trobat en el seu país. Aquí tenim això, i us he posat al final roba, alquiler, si voleu comprar un pis, i el salari. Doncs en el Regne Unit són 2.000, el promedi són 2.100 euros, i a Espanya 1.200 euros. Doncs la diferència és notable, però també podem observar que al Regne Unit, en general, és molt més car. Això ens pot ajudar a fer-nos una idea de que si, per exemple, marxem fora i encara no tenim una feina, amb quins recursos hem de comptar? Si hem de pensar en potser estar buscant una feina durant un mes o dos mesos o més temps. Vale? I aquesta pàgina també pot ser interessant per a vosaltres perquè aquí podeu consultar per ciutat, ara estem parlant de reunió en concret, quantes ofertes de feina hi ha i quantes persones estan buscant. Per exemple, a Oxford hi ha moltes ofertes més que persones a l'atur. Cambridge també està molt bé, Reading, Londres està a mig, que no podem veure aquí, però també és 1-1. És aquesta, indeed.co.uk. Després tens accés al document aquest, d'acord? I aquí tenim les ciutats on hi ha menys ofertes i més persones buscant. Belfast, que és a Irlanda del Nord, és una de les últimes. Hi ha molt, molt atur. Doncs això també és un tema que hem de tenir en compte, buscar una ciutat on les condicions són millors que nosaltres. Teniu alguna pregunta fins aquí, als que esteu connectats? No? Vale, perfecte, doncs seguim. Vale, gràcies. Seguim. Per buscar informació, on podem trobar ofertes de feina i informació en general per marxar a Regne Unit? o també a altres països, perquè hi ha informació que, només, que no va només per al Regne Unit, sinó també a altres països. Bueno, jo treballo al Departament de Joventut i per això treballo molt amb joves i us volia explicar el portal europeu de la joventut. Aquest és un portal europeu on hi ha molta informació sobre aquests temes. Estudiar, treballar, fer voluntariat, fer pràctiques, els vostres drets, i això a Europa en general i ordenat per països. Per començar a buscar informació us pot ser útil. Aquest és el portal i aquí podeu triar el país que us interessa més. En aquest cas, que seria el Regne Unit, ens entreu en la bandera del Regne Unit i tenim aquests temes, educació i formació, ocupació, voluntariat, integració social, etc. Aquest portal també té l'opció de fer una pregunta. Pregunta aquí. I aquí podeu posar les vostres dades i enviar la pregunta. Per exemple, si teniu una pregunta molt concreta sobre fer pràctiques en el nord del Regne Unit i en una ciutat en concreta i us costa molt trobar aquesta informació, doncs podeu fer la pregunta aquí a través d'aquest portal i darrere hi ha una xarxa àmplia a tota Europa que es diu Eurodesk i les persones que són referents de la xarxa Eurodesk us contesten. Hola.
Si permets.
Sí, ja hem començat. Que vosaltres també som un punt Eurodesk i també contestem aquestes preguntes, en aquest cas sobre Espanya. Va. Aquesta és la pàgina web de la xarxa Eurodesk en general, que és en anglès. Però aquí podeu trobar molta informació, molts recursos. Perdona, crec que m'heu posat aquí perquè jo estic aquí. No sé si tu veus de la pantalla. Doncs aquí a l'esquerra teniu molta informació. Deadline Reminder. El Deadline Reminder és un llistat de beques, pràctiques, projectes internacionals amb les seves convocatòries. I aquí podeu mirar sempre quines són les següents i estar al dia en aquest sentit. Aquí teniu l'International Bookmarks, que són, és informació ordenada per país sobre diferents temes. Aún d'això, això en la pàgina web d'Eurodesk. Vale. Després teniu accés a aquest document i a un altre, vale? I allí teniu tots els enllaços, les pàgines web, etc. Sí, aquí a l'esquerra. Podeu veure el llapis? Sí, no? Ells. Sí, la gent que entra. No? Això no ho pots veure? No. Vale, jo pensava que sí. D'acord. Doncs aquí a l'esquerra tenim el International Bookmarks, el llapis no, val. Vosaltres sí, no?
Sí.
Vale. Perfecte. Doncs, i en aquesta pàgina web teniu més recursos. Doncs pot ser interessant per conèixer més recursos a nivell europeu. La presentació sí que la podeu veure, no? Sí, vale. Quedo tranquil·la. Vale. Un altre recurs que pot ser útil per a vosaltres són les guies de SEPE. A través del portal de SEPE podeu consultar aquestes guies que us poden donar molta informació sobre buscar una feina, reconeixement de títols, vacances, condicions laborals, condicions de vida en general, seguretat social, etc. I això ordenat per països. Ara us ensenyo on es podeu trobar. Aquest és el portal d'Eures i aquí al mig teniu la pestanya Eures. Si entreu allà en aquesta pestanya, s'obre aquesta pàgina web d'Eures, que el CEP i l'Eures estan connectats aquí.
El CEP és una pàgina web,
no? No, encara és la de CEP.
Sí, però no és un tipus de Eures.
No, sí, és una altra pàgina. Ja no té res a veure amb Eures, és una altra cosa. Sí. I aquí tenim diferents recursos. Primer us explico les guies. No. A veure, les guies... Aquí, si entrem en l'apartat, tenim aquí, crec que es pot veure només malament, però en cas el podeu consultar directament en la pàgina web. Aquí teniu algo que diu búsqueda de feina o recursos. I s'obre aquesta pestanya i aquí teniu a baix informació per països. I aquí treu el país que us interessa, en aquest cas el Regne Unit, i s'obre aquesta guia. La del Regne Unit està en castellà i altres que només són en anglès o en alemany o en francès. Però la del Regne Unit sí que està en anglès. I aquí podeu trobar informació sobre el mercat de treball, com trobar una feina, el tema de seguretat social, impostos, contractes, allotjament, etc. És informació molt útil, pràctica, per preparar-vos per aquesta aventura de marxar fora. Però també hi ha més recursos en la pàgina web de CEPE. Vale. Si entreu aquí, ofertes d'empleo i processos de selecció Eures, entrem aquí, i hem de triar de nou el país que ens interessa. I s'obre aquesta pàgina on hi ha informació de diferents processos de selecció. En aquest cas són empreses del Regne Unit que publiquen la vacant aquí, perquè saben que hi ha gent qualificada que està a l'atur. I doncs, aquí és més fàcil fer tot el procés de selecció, perquè a vegades, bueno, sempre, tenint en compte que la gent encara està aquí, encara no ha marxat al Regne Unit, i que el nivell d'anglès pot ser més baix. En alguns casos també publicant l'oferta en castellà, o inclús el procés de selecció pot ser en castellà. Doncs això és molt més fàcil. I hi ha ofertes de feina de tot tipus. Aquí també tenim, per exemple, d'infermeria, de tècnic de mòbils, també moltes infermeres, però en general també hi ha molt d'enginyeria, etc. Aquí us he posat un exemple, que era aquest del tècnic de mòbils, i aquí sí que us publiquen l'oferta en anglès. Al final sempre teniu el contacte, que normalment ja és de l'empresa al Regne Unit, les condicions, el sou, etc. I vosaltres podeu enviar directament la vostra candidatura a aquesta empresa. Això ja ho hem vist. Són les guies que hem vist abans. Però també hi ha un altre apartat aquí, que sempre que busquem una feina a l'estranger hem de preparar un currículum. A vegades el currículum és diferent, un altre model, etc. I això és molt, molt important a tenir en compte, perquè si enviem un currículum que no compleix amb els requisits que ens demanen en aquest país, pot ser que directament ni ens miren la nostra candidatura. I en aquest apartat, aquí us expliquen quin format ha de tenir un currículum a Regne Unit, a Alemanya, a Bèlgica, etc. I amb més enllaços a altres pàgines. Això és molt important a l'hora de preparar-se per marxar fora. Us ensenyo l'exemple del Lluís.
Això ve després. Aquest és el document que podem trobar en aquest apartat de l'INSEPE. Aquí us expliquen algunes regles generals que hem de tenir en compte i consells, en aquest cas, directament del Servei Públic d'Ocupació de Reino Unit. És més llarg, també parlen del tema de la carta de presentació. I, en general, hem de tenir en compte algunes coses bàsiques que són diferents al Reino Unit, on es diu currículum vitae, i aquí, bueno, posat ja als Estats Units, però en aquest cas no ens interessa. Que ha de ser màximum dues pàgines, i al Reino Unit no es posa una foto. Això és important, és una diferència important. I no és comú posar dades personals, per un tema de protecció de dades, d'igualtat de condicions. Totes aquestes informacions que tenen a veure amb nosaltres com a persona i no com a professional no s'inclou en el currículum. Per exemple, la data de naixement, la religió, si tenen casats, si tenen fills, una foto, si són guapos o no, això no interessa. ¿Vale? Sobretot el tema del... aquí sempre es posa la data de naixement. Hola. I, òbviament, el currículum es pot veure si una persona és jove o té més experiència, però en el Reino Unit no es posa. També una cosa que és diferent, que es posa un profile o objecte. Això vol dir que és com un resum de què sabem fer, no només que és allà, que tenim aquesta experiència, sinó també què sabem fer i què estem buscant exactament. Ara es posa un exemple. El Reino Unit també es valora molt les competències i aptituds que hem aconseguit a través d'altres canals, no només la formació o la feina, sinó també si hem fet un voluntariat o si ens hem implicat en el Consell de Barri o on sigui, feines de voluntariat, tot això es valora moltíssim. També, en general, l'experiència. També si no tenim una formació en aquest àmbit, però si tenim una experiència i si podem demostrar que la tenim, això es valora moltíssim al Reino Unit. D'acord? Un altre tema que és important són les referències. Sempre demanen referències d'empreses o coses, llocs on hem fet un voluntariat o pràctiques. Hem de parlar, perquè aquí no és tan comú i allí sempre es demana, hem de parlar amb l'empresa on hem treballat o on hem fet pràctiques, perquè és molt probable que l'empresa que ens interessa truqui o enviï un correu a aquesta persona. En aquest cas és important triar una persona que parla només, més o menys, i que té una bona opinió de l'impacte. Aquí, no es pot veure molt bé, però en casa la podeu obrir, aquesta pàgina. En aquesta pàgina podeu trobar uns exemples de com fer un currículum en anglès. L'estructura és la següent, que primer són les dades personals, després el perfil, i el perfil és el resum nostre, i l'objectiu del que estem buscant, l'educació, l'experiència, les feines voluntàries que hem fet i, al final, les referències. Aquí tenim un exemple. Aquí a dalt podem trobar les dades personals. Com podeu observar, no ha posat la data de naixement. El telèfon, si encara estem aquí i tenim un telèfon espanyol, doncs no ha posat el 34. Per fer-ho més fàcil de l'empresa possible. I aquí tenim un personal profile, el perfil. Aquí la persona, la Charlotte Harding, que està buscant una feina, ha posat un resum de la seva persona i de les seves qualificacions. ¿Vale? Després també ha posat aquí les qualificacions, la formació, l'experiència laboral Però això també mostra com ens veiem a nosaltres, com veiem nosaltres mateixos, on tenim els nostres punts forts, que podem aportar, ¿vale? Això a vegades costa una miqueta, però si busquem una feina realment és important fer aquesta feina i pensar en el nostre perfil. Aquí tenim un altre exemple, el mateix, que aquí les dades personals, els contactes. En aquest cas, el profile és més curt, l'educació, l'experiència laboral, experiència de voluntariat i altres competències. I aquí no es pot veure molt bé, però posa referències a pull request. Si demanen les referències, seria. També podem posar directament la persona de contacte, de la referència, o posar aquesta expressió. D'acord? Bueno, abans m'he saltat un altre apartat, que ara torno. Perquè a la pàgina web de CEPE podem trobar també un enllaç a la pàgina web del currículum Europass. Aquí tenim els documents que hem vist abans i aquí currículum vitae i altres documents Europass. L'Europass és un document que va crear fa uns anys, el 2004, a la Comissió Europea i és un document que té la intenció de ser viable i utilitzable a tota Europa. És una estructura que és comú, que des de la pàgina web podem descarregar el currículum Europass en tots els idiomes oficials de la Unió Europea i és molt fàcil. És un document molt fàcil d'utilitzar i ens ajuda a crear el currículum perquè l'estructura ja està feta. Només hem de posar les nostres dades personals. Òbviament, en anglès o en alemany o en idioma que ens interessa. La diferència del currículum Europass és que, a part de les dades professionals, l'experiència laboral, les coses que sempre hem d'incloure, té aquesta part apartada, competències i aptituds personals. Que això és el que he comentat abans, és una cosa que al Regne Unit es valora molt. I aquí, en l'estructura de l'Europass, ja tenim aquest apartat inclòs. Aquí podem posar, per exemple, competències socials, organitzatives, tècniques, informàtiques, artístiques, o les que nosaltres pensem que són importants. Aquí, bueno, tenim alguns exemples, això us ho podeu mirar en casa si us interessa, però us volia ensenyar la pàgina de l'Europass directament. Aquesta és la pàgina web de l'Europass. Aquí a dalt, a la dreta, podem triar el país, l'idioma. I aquí tenim el currículum vitae. També hi ha altres documents, el passaport de llengües, que és un document que ens ajuda a parlar dels nostres coneixements d'idiomes. Ara contesto la teva pregunta, d'acord? I aquí a l'esquerra tenim el currículum Europass. Si entrem en aquest apartat, sobre aquesta pantalla, aquí tenim informació personal, empleo solicitado, educació i formació. I només hem de posar aquí les nostres dades. És fàcil. Es pot o descarregar des de la pàgina web d'Europass o guardar directament en la pàgina web. Vale? Aquí tenim un altre exemple, ara en anglès, personal information, les dades personals. Si no volem posar una cosa, per exemple, perquè busquem una feina al Regne Unit, perquè també podem fer el currículum Europass per buscar la feina aquí, o a vegades ens demanen un currículum en anglès, també pot ser aquest document. Si omitim un apartat, per exemple, la data de naixement, si no la volem posar, si no posem res, desapareix directament. Aquí el job applied for, quina feina busquem, La experiencia laboral, bueno, eso es como siempre, pero la estructura siempre es la mateixa. A la izquierda siempre es que la mateixa. Y aquí tenemos las competencias personales. Aquí algú ha fet una pregunta, que es muy importante. ¿Quin tipus de currículum hem de utilizar? A ver, el currículum Europass es una iniciativa de la Comisión Europea y para muchos proyectos europeos demandan aquel formulario, aquesta estructura. Para hacer una beca, una práctica a Leonardo da Vinci, para hacer un voluntariado europeo, en otros casos también, para participar en diferentes procesos de selección. Pero si busquem una feina en una empresa al Reino Unido, millor utilizar el format estàndard del Reino Unido. Porque aquest Europass es una buena iniciativa, pero a vegades es fa molt llarg. Es un currículum molt llarg y las empresas, doncs, bueno, siempre la empresa han de veure la información más importante y en aquest cas os recomano utilizar els models que hemos dado. ¿De acuerdo? ¿Això respon a la teva pregunta? Sí. ¿Teniu alguna pregunta més fins aquí sobre el currículum, sobre tot aquest que hem vist fins ara? No? Vale, doncs seguim. Això ja ho he dit. Aquí tenim els exemples. Aquesta pàgina web us pot ajudar si heu de fer una entrevista en anglès. Perquè si estem buscant una feina des d'aquí, bueno, en general tenim dues opcions. Buscar una feina des d'aquí i en aquest cas doncs, hem d'enviar els currículums per internet i potser que l'empresa ens truqui per fer una entrevista per telèfon o per Skype. L'altra opció és agafar les maletes, marxar allà i buscar feina des d'allà. En aquest cas doncs, serà més fàcil perquè estem allà, podem anar a l'oficina a fer les entrevistes allà. Però sempre per telèfon pot costar una miqueta més. I aquí en aquesta pàgina web doncs, podeu practicar entrevistes.
Us poso... Sí,
no, no, esto ya no es SEPE. Esta es otra página. Se llama myinterviewsimulator.com. ¿Vale? Y pues aquí podéis encontrar preguntas, también propuestas de respuestas. Y eso siempre va a haber, bueno, en general, va a haber practicar la entrevista de la feina. Y si la hacen en inglés, pues bien. Aquí podem trobar una eina per anar practicant abans de fer la primera entrevista en anglès. Un altre tema que pot ser important abans de marxar fora és el tema de reconeixement o homologació dels nostres títols. No sempre és necessari. Això depèn si la vostra professió és regulada o no és regulada i en quin tipus d'empresa podem treballar. Perquè no sempre ens demanen l'homologació del títol. Però si l'hem de fer, hem de saber on buscar aquesta informació. Tenim una pàgina web general que es diu Enigmatic, que és aquest portal, i aquest és un portal internacional, no estem parlant només d'Europa, sinó de molts països del món. Aquí a l'esquerra tenim els països que formen part d'aquesta xarxa Enigmatic, i hem de triar el país que ens interessa. En aquest cas he triat el Reino Unit. Doncs això, aquí hem de triar el país que ens interessa i ens porta a la pàgina nacional d'aquesta xarxa. En el Reino Unit doncs, és aquí que hi ha posat aquesta pàgina web. I aquí ens explica tot el que hem de saber a l'hora de fer l'homologació. Què hem de portar, quants dies triga, què hem de pagar, perquè això és sincerament no és gratis, quines traduccions necessiten, tot això està explicat de forma molt estructurada d'aquesta pàgina. En el cas de Reino Unit, és un procés que va ràpid, però sí que hem de tenir en compte que hem de tenir nosaltres tots els documents i traduïts, per un traductor. Si és una traducció oficial per un reconeixement, doncs hem de fer aquest procediment. Però aquí està tot molt bé explicat. Però no sempre és necessari fer l'homologació. Això també és una cosa que heu de mirar cas per cas.
En el cas de l'hospital
general,
ves? El títol d'hospital general és necessari innovar-lo?
Sí. Depende de lo que tú quieres hacer, donde tú quieres trabajar, de qué profesión tienes.
Por ejemplo, el trabajo social.
Trabajo social. En el caso del trabajo social, sí que lo tienes que hacer, porque los trabajadores sociales en el Reino Unido, si no me equivoco, también se tienen que colegiar para poder ejercer. Y si tú quieres trabajar de trabajador social allí, pues tienes que hacer esos dos pasos. Primero, para colegiarte, tienes que tener la homologación de tu título, ¿vale? Sí. Lo puedes hacer a distancia, lo puedes hacer desde aquí, y esto es recomendable porque así ya vas adelantando a uno. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Vale, pues, how to apply, o sea, que os he explicado, aquí os explican tots els passos. Bueno, ara us explico alguns recursos on podeu trobar ofertes de feina. Per començar, tenim la xarxa Eures, potser que algú de vosaltres ja la coneix perquè és molt coneguda. Això també és una col·laboració dels diferents serveis d'ocupació a nivell europeu. I a part d'ofertes de feina, podem trobar molts més recursos aquí. Aquesta és la primera pàgina, si entrem en el portal d'Eures. I aquí, a l'esquerra, en aquest apartat blau, podem trobar els consejeros Eures. Els consejeros Eures són persones que estan en les diferents regions a tota Europa, persones que treballen en els centres d'ocupació, i si tenim una pregunta molt concreta sobre, per exemple, com puc trobar una feina de treballador social a Birmingham, i ens costa trobar aquesta informació online, doncs podem preguntar al conseller Eures, o si volem saber, em pots donar més informació sobre el tema d'homologació, també pots parlar amb el conseller Eures, però sobretot són coses regionals, perquè són persones que estan allà i coneixen molt bé la seva xarxa local. ¿Vale? Això és un recurs que us pot servir molt a l'hora de buscar una feina. I a més, aquí hem de triar el país i també podem triar l'idioma, perquè en el moment els consellers Eures són persones que parlen diferents idiomes i podem trobar algú que parli castellà al Regne Unit. Després, a la pàgina web d'Eures, també tenim aquesta informació. Bé, vida y trabajo, ordenats per països. Aquí entrem en el país que ens interessa, en aquest cas el Regne Unit. I tenim informació sobre el mercat laboral, en què sectors es necessita mano de obra, què sectors registren accés a mano de obra, estadístiques, condicions de vida al treball, busca d'empleo, traslado, condicions de treball i sobre la lliure circulació. ¿Vale? No només el Regne Unit, sinó tots els països europeus. Aquesta informació la podem trobar en general, en anglès, en francès i en alemany. Però per preparar-nos per marxar fora, pot ser molt útil consultar aquesta informació. I per últim, però una cosa important d'aquest portal és el tema de recerca de feina. Aquí podem trobar moltíssimes ofertes de feina per tot Europa. El que passa és que cada país funciona diferent. Hi ha països que posen a través dels serveis d'ocupació totes les ofertes de feina en el portal Eures, i en el cas del Regne Unit em sembla que és un 30%. Doncs no totes les necessitats que tenen estan aquí, però sí que són moltes. Funciona com va ser molt cercada la feina en general, que comencem, però és a nivell internacional. Doncs aquí hem de triar el sector que ens interessa, o també podem treballar aquí a baix amb paraules claus. I, per exemple, si busquem una feina, si volem fer si busquem una feina no qualificada, volem fer alguna cosa, podem treballar a Redolí, utilitzant els nostres recursos. Per exemple, podem utilitzar la paraula clau STEMS. Ens sortiran totes les ofertes que tenen aquesta paraula. I, bueno, sortiran ofertes d'atenció al client, de professor, de traductor, etc. Però aquest, per exemple, seria una forma de buscar una feina on nosaltres tenim una avantatge. Nosaltres, som de visió. Però també podem posar, per exemple, treballador social, social work o el que sigui. ¿Vale? Sempre en l'idioma del país on busquem la feina. I aquí, al país, tenim la possibilitat de posar un país o tots els països. I després, ara no me'n recordo què he posat en aquest exemple, però ens surten les ofertes. Aquí tenim el títol, la descripció i aquí a la dreta de detalls. Si entrem aquí, ens sortirà informació més detallada sobre la feina. El sou, les hores i, important, el contacte. Aquí tenim el contacte, a vegades un correu en general o un telèfon i aquí podem enviar directament nosaltres al nostre article. En aquest cas, per exemple, posaria o enviaria el currículum segons el model britànic, no l'Europa. També tenim un altre apartat que és aquest, oportunitats de treball per a titulats universitaris. I aquí s'expliquen una miqueta d'informació en general, però que val només per a universitaris. A l'esquerra també podem trobar aquest apartat d'enllaços. I aquí tenim moltíssima informació sobre, per exemple, trobar una feina en organitzacions internacionals o medis de comunicació internacional sobre el sistema educatiu dels diferents països, altres serveis d'ocupació. Doncs ja sabem quin país ens interessa, aquí podem trobar moltíssimes informacions i enllaços per buscar més informació. Una altra cosa important per a alguns de vosaltres pot ser aquesta campanya Primer Trabajo Eures. Aquesta és una campanya per a joves entre 18 i 30 anys per facilitar la recerca de feina a nivell internacional, a nivell europeu en concret. Perquè si vosaltres heu trobat una feina o una oferta de feina a través del portal Eures, us donen una ajuda, si compliu amb aquests requisits, això vol dir que no hi ha 30 anys i que l'oferta sigui de 40 euros, per l'entrevista, per exemple, si heu d'anar a l'entrevista, donen una ajuda, i si després us agafen i signeu un contracte, també teniu una quantitat fixa per començar a viure a l'instal·lar-vos. En el cas de trobar una oferta de feina i us conviden a l'entrevista, heu de parlar amb el conseller Eures d'aquí, que el podeu buscar a través del mateix portal Eures i contacteu amb el conseller Eures local de Barcelona o de Catalunya. I bueno, a mi em sembla una molt bona iniciativa per augmentar la mobilitat de joves. És fins als 30 anys i segurament hi ha joves, hi ha gent connectada, que té més de 30 anys, però bueno, es diu The First Eures Job is for començar a tenir una primera feina a l'estranger. Bueno, algunes dades generals que hem de tenir en compte a l'hora de treballar. Abans hem mirat el tema de l'atur general, que sí que és més baix al Regne Unit, a Espanya. Una altra cosa específica al Regne Unit que hem de tenir en compte és que necessitem el NIN, el National Insurance Number, el número de la Seguretat Social. Això no es pot gestionar des d'aquí, sinó una vegada que ja ens hem instal·lat allà. I és molt fàcil. El Job Center Plus és com el servei d'ocupació del Regne Unit, que hem de contactar amb ell a través de la pàgina web que us posaríem aquest número de telèfon, heu de trucar al telèfon per concertar una hora, heu de portar el DNI o el passaport i una confirmació d'adreça, ha de ser una adreça al número. Vale? I després us donen al NIN i sempre us donaran al NIN. Això és una de les primeres coses que heu de fer al NIN. Què més? Ah, bueno, una cosa que també pot ser interessant, el salari mínim al Regne Unit, depèn de l'edat. Aquí està posat en llibres. Llibres? Com es diu? Llibres, sí. Gràcies. Si fem pràctiques, són dos lliures i a partir dels 21 anys són 6 lliures amb 31, vale? És el salari mínim.
Quan diem això, serà la Gran Bretanya?
Sí.
Només. Però, per exemple, no seria Gibraltar? O també?
Com?
Vull dir, això que és parlant de Gran Bretanya.
Sí.
Però no, per exemple, Gibraltar, que té una llei semblant, no? Perquè és una cosa semblant, no?
M'imagino que sí. Però no t'ho puc dir, senyor. Si vols, després t'ho miro i et busco aquesta informació.
Suposo que sí.
Però no sé si hi ha alguna excepció. No, no, no. Sí.
Perquè
no
és un sistema.
Això no m'han preguntat mai. No m'han preguntat mai ningú que volia marxar a Gibraltar.
Jo no és que vulgui baixar a Gibraltar,
però... No, però és una pregunta interessant.
És molt així. Reunir-hi més coses, no? O sigui, d'illa, més zones.
Sí.
Aquesta, diguem-ho així, aquesta normativa és d'aplicació només a l'illa d'Inglaterra o també a altres zones que estan sota la seva protecció.
Bueno, no estem parlant del Commonwealth. Estem parlant de Regne Unit. Vale? Això vol dir Inglaterra, Escòcia, Gales i l'Ordre del Nord. A casa Gibraltar, no ho sé, t'hauria de mirar. Més preguntes? No? No. Abans ja hem vist el Job Center Plus. El Job Center Plus doncs, seria el primer contacte per donar el número al NIN, el National Insurance Number. Però també podem trobar informació en general sobre buscar una feina. Tenen un cercador d'ofertes de feina que es diu Universal Job Match, que el tenim aquí a l'adreça. Aquest és el Universal Job Match i funciona com un cercador de feina, però són les ofertes de feina que entren a través del servei d'ocupació públic. Hi ha alguna pregunta? Espera un moment. Això de mi m'has de demanar sempre tu o pots fer l'empresa? En general, em sembla que ho has de fer tu. Sí. Sí, i...
Realment aquí el que parles de ofertes de servei públic, no?
Sí.
No sé com funciona allò a Anglaterra, però aquí, si has de buscar feina, no t'adreçaràs mai a servei públic. Allà també així, bueno.
Sí, a veure, aquest és un cercador de feina que està proporcionat pel servei públic, però després tens moltes altres vies que després us ensenyo. Sempre és millor anar a través de diferents canals.
Però això és, o sigui, és efectiu?
Sí.
No és com aquí, és efectiu, no? Tu pots anar al servei públic i fumir-hi. No vas a gaire res.
Ja. A veure, a mi em sembla que això funciona bé, però hi ha moltes més ofertes que no es pots trobar aquí, sinó en altres pàgines web o a través de PPs o aquí sí. Vale? Aquí només tens una part de les ofertes. Aquí, a través de la pàgina web de la Consejería de Trabajo de Reino Unido, no, de España en el Reino Unido, podem també trobar molta informació. I aquesta informació és per a gent d'aquí, d'Espanya, que vol marxar al Reino Unido. Aquí, per exemple, tenim aquest... ara no sé com és exactament, empleo.gov.es i després has de buscar el Reino Unido. Però està tot en el document que teniu ahir a la... A, bueno, en aquesta ola de trobar. Ja. Després de
tenir una recorda,
bueno, t'ho puc enviar també per correu.
Vale.
No esteu registrats. Vale, si us envio, m'apunto al vostre correu i us envio al vídeo. Vale, doncs aquí tenim a l'esquerra més informació sobre com fer el currículum i fer una entrevista i també sobre buscar una feina. Aquí us expliquen una miqueta les diferents vies, ofertes directes d'empreses que contacten amb aquest portal i es publiquen aquí. Recruitment days i ferias i eventos. Això és molt comú a Google. És una feria de treball on les empreses doncs, ofereixen la seva bueno, difusió de l'oferta de feina que tenen. Òbviament, des d'aquí és quasi impossible participar, però si esteu allà, us recomano mirar aquest apartat per consultar les diferents feries. A xarxa euros ja l'han vist, organismes internacionals, pàgines web especialitzades. Això sí que és molt interessant perquè allí teniu diferents cercadors de feina ordenats per sectors. Per exemple, per arquitectes, per metges, per què sigui. Vale? Ofertes d'agències i premsa. També teniu informació sobre empleo pràctiques i empreses espanyoles i del Reino Unit. Aquí, per exemple, tenim les ofertes directes. Aquí tenim els diferents sectors, administració, arquitectura, comerç, etc. Entrem i podem trobar més ofertes de feina directes d'empreses que saben que la gent amb diferents perfils a Espanya o que parli espanyol, que a vegades busquen gent amb aquesta qualificació. Aquest és un dels exemples dels cercadors de feina, perquè tenim un apartat amb cercadors generals, de jocs, per exemple, i després les específiques. Aquí comencen a baix, per exemple, llengües, etc. Bueno, aquest és només un exemple d'una d'aquestes pàgines funcionant com les que coneixem nosaltres, d'aquí i d'altres països també. Aquí tenim uns exemples de les fèries de treball, que normalment funcionen per sector, hi ha moltes. Òbviament en tot el país, però també molt es concentra a Londres. Londres, he dit Londres. Londres és un tema molt... interessant, perquè bueno, jo treballo en el Centre Europa Jove, com us he explicat abans, i molta gent que ve diu que vol anar a treballar a Londres. Jo us recomanaria, en general, també mirar altres ciutats, perquè Londres és una ciutat molt gran, on es mouen moltes coses, però també està ple de gent d'aquí. No només d'aquí, sinó de tot Europa i de tot el món. És una ciutat molt cara, molt, molt cara. El Regne Unit, en general, és més car que Espanya, però Londres més. Hi ha altres ciutats on segurament podeu trobar més possibilitat de feina que a Londres. Bé, si sempre ha sigut la vostra somni de marxar a Londres, doncs o si teniu amics o coneguts allà, però jo us recomano també consultar altres ciutats perquè com per exemple, abans no sé si tu ja estaves, hi ha un cercador on pots mirar en quina ciutat hi ha més ofertes a fer, per exemple. I pot ser una gran, les grans, no m'hi crea en moments, però també hi ha ciutats més petites on pot ser que les possibilitats laborals són més millors. Hi ha una d'aquestes pàgines que hem vist a la gestió. Bueno, això només així en general sobre el tema de Londres. Altres recursos que tu ja havies comentat, per exemple, a través de la premsa, moltes pàgines, molts diaris tenen cercadors de feina també. Ara evident, per exemple, aquest portal Premsa Escrita us pot ajudar a trobar diferents periòdicos, ETTs, com aquí, també pot ser una opció, contactar amb una ETT, associacions de professionals, col·legis de la vostra professió, a vegades les ambaixades, consulats, institucions culturals us poden ajudar o en investigacions. Aquí podem consultar els diferents periòdicos dels països en la pàgina web Premsa Escrita. Ara he posat Regne Unit i en surten molts de Londres, però també de totes les altres ciutats que hi ha al Regne Unit. No estic parlant només de l'edició d'imprenta, perquè normalment això també funciona online. A través de la pàgina web online podeu trobar moltes ofertes de feina. Això és més aviat per a gent que vol treballar en temes d'investigació. El portal europeu Euraccess us pot ajudar a trobar beques o una feina. I si parlem del tema de treballar en idiomes, hi ha algunes pàgines web, com per exemple aquesta Multilingual Vacancies, on hi ha moltes ofertes de feines relacionades amb l'idioma. A través de del portal de ISEX, o també a través de la pàgina que hem vist abans de la Consejeria d'Ocupació del Regne Unit, podem consultar aquest llistat d'empreses espanyoles que estiguin al Regne Unit. Són empreses, normalment són empreses molt grans, i a vegades és més fàcil entrar allà perquè la cultura empresarial és espanyol, doncs culturalment pot ser més fàcil, i a vegades també pel tema de l'idioma. Doncs això pot ser una altra via de contacte o de trobar...
On dius que estan aquesta web?
Així, aquesta la podem consultar a través de la Consejeria d'Empleo de l'Estat. Aquí una altra pregunta. El tema de treballar en les institucions de la Unió Europea, aquí no volia entrar massa perquè al Regne Unit no hi ha moltes institucions de la Unió Europea. Això és més aviat, si parlem en general, de treballar al Regne Unit, a Europa, perdona. El tema de pràctiques remunerades ho menciono després, d'acord? I si volem treballar en institucions europees, hi ha una pàgina web que es diu... Un moment, sisplau, ara te la busco. EPSO, que es diu EPSO, que no podem veure els que estem connectats a internet, això està tot així, que hi ha una pàgina web que es diu EPSO, d'acord? O si busqueu EPSO, podeu trobar el portal per fer selecció de personal a nivell de les diferents institucions de la Unió Europea, Comissió, etc. D'acord? Alguna pregunta més? No? Vale. Com Bueno, fins ara hem parlat del tema de buscar una feina qualificada, però també s'ha fet aquest àmbit de feines no qualificades, que, com he explicat al principi, pot ser feines que no estiguin relacionades amb les nostres formacions, pot ser pel tema lingüístic, si comencem amb un altre tipus de feina, o perquè és només per una temporada més curta. És més fàcil trobar una feina no qualificada. En general, és més fàcil trobar aquestes feines en el sector turístic, agrícola o hotel. Una opció que tenim és contactar amb una agència de treball temporal. Són agències que, existeixen moltes agències que ens ajuden a trobar la feina, si volem també un curs d'idioma i l'allotjament. Hi ha molts llistats d'aquestes agències, el que sí que hem de tenir en compte és que és una opció bastant cara. L'avantatge és que aquestes agències ens busquen tot, podem estar aquí i ja sabem on treballem, on tenim la casa i com comença el curs de vida. Però això s'ha de pagar, aquest servei. Existeix una associació que es diu ACPROCEL, l'Associació Espanyola de Promotores de Cursos en l'Extranjer, i si no esteu segurs de, si una agència d'aquestes és de FIA, o si tenia algun dubte, us recomano contactar amb aquesta entitat, ACPROCEL, perquè ells es dediquen a controlar la qualitat de totes aquestes agències. Aquí, a través del portal de la Generalitat, tenim un llistat d'agències que gestionen treball a l'estranger amb un petit resum de què fan, en quins països operen, etc. I aquí, aquest és un exemple. Per exemple, treballar i estudiar en Bournemouth, aquest és per a joves, quatre setmanes. Em sembla que són 4 setmanes, 1.500 euros. Això és un preu orientatiu. Així que és una...
Treballar passa, treballar i paga.
Sí, després et paguen a tu. Abans tu pagues, que ells et busquin la feina i l'allotjament, i després, si treballes, també tenen l'opció de treballar de treballs remunerats, no remunerats, pràctiques, pagades o no pagades. Doncs això ho has de mirar molt bé abans de crear una agència. Perquè hi ha algunes que sí que pots recuperar una part que has gastat abans, però primer has d'avançar aquests diners. Aquí pregunten si sota compte. Això depèn de cadascú. Si vosaltres teniu els recursos i teniu poc temps, no teniu temps per organitzar-vos vosaltres, tot això pot ser una opció. O si teniu poc temps i voleu fer una estada a l'estiu de 2 mesos, també pot ser una opció. Però això és una qüestió personal, que cadascú ha de preguntar-se sota compte. Aquí algú comparteix la seva experiència, que va anar a una agència a treballar a Heathrow. I tu què diries? Et sortia a compte? Molt. Em sembla que ha sigut una bona experiència, pagaven molt bé, però sí que abans m'imagino que tenies tu que pagar el servei i després sí que et pagaven a tu. Doncs aquí tenim un exemple d'una persona que sí que va tenir una bona experiència. No em va sortir clar. Per això, a Heathrow, vas treballar a un aeroport? A l'aeroport.
Ah, molt bé, és que això no tot
m'ha anat
bé, és que això...
Vale.
Que tinc una empresa que anem, que anem
a demanar. Però una pregunta, això va ser a través d'una agència, una agència d'aquestes que hem vist abans? D'acord, vale.
Ja que
estem, si vols compartir el nom de l'empresa. Vale, a veure, anem per parts. Aquí... travel worlds. Vale, doncs travel work. Travel work. És aquesta empresa. Travel work.
O poner-hi
al final. Work. Work, amb K.
Ah.
Vale. Però hi ha moltes, moltes empreses d'aquest sector. Per això us deia, heu de mirar els estats, la pàgina web d'Aceprosa. Aquí també podeu trobar associats aquí en aquest apartat blau. Tenen un llistat de diferents agències. Però hi havia algunes preguntes més. A veure, hi ha algú de 48 anys. Bueno, en general, aquesta opció de treballar a través d'agències és sobretot per a joves. Joves que en tenen més joves, molt, fins a 35 anys, perquè l'oferta és, bueno, és temporal. Les feines normalment són treballar en un restaurant, treballar en un bar, òbviament també treballar en un aeroport. Potser aquí també hi ha alguna agència que ofereix aquest, algun programa per a gent de més de 40 anys. Però en general el grup Diana són gent més jove. I hi havia algun comentari més, és que vagis buscant feina i acabis pagant més que altra cosa. Clar, que aquest és el tema que cadascú ha de decidir, perquè bueno, sembla que el company ha tingut una bona experiència i no li ha sortit molt tard. Vale? Si vosaltres busqueu una feina des d'aquí, teniu un contracte amb el seu, doncs en aquest cas, ja, com aquí, com sempre. Vale. Si no teniu més preguntes... Bueno, jo no he dit res. Moltes gràcies. Jo no puc fer difusió de cap entitat, però bueno, si algú ha tingut una bona experiència, la compartim. Aquí estan apuntant el nom. Bueno, ara ja seguim. No serà travel work, és que aquí escrivim. Esto es para que gustaría con mi hijo en Orange. Hay algo para familias. A ver, que tú eres la persona de 48 años, me sembra, ¿no? Que si estás hablando del tema de agencias, no lo sé, pero creo que no. En general, si estás buscando una feina, tens fills, bueno, és el mateix que aquí, no? Que busques una feina i després pots instal·lar allà en el Regne Unit. Ajudes específicament? No n'hi ha. Vale? A part de, per exemple, la que hem vist abans, però no és per a famílies, la del 1.300 euros, que és per a gent més jove, per a famílies, per a fer un trasllat a un altre país, bueno, he dit que no, però bueno, jo no conec cap ajuda. Una altra opció per treballar de forma no qualificada a l'estranger, sobretot per millorar l'idioma, és fer una estada d'au-pair. L'au-pair vol dir que és una estada d'una família, ajudar amb els nens, normalment és viure també a casa de la família, i en general és per a estades llargues, perquè la família, òbviament, no té ganes de canviar la persona de referència per als seus fills cada setmana o més. En general, prefereixen noies, també, però també hi ha la possibilitat per a nois. Aquí també hi ha dues opcions per fer-lo. O podem anar a través d'una agència, que ens ajuda a trobar una família, que aquest servei és més barat, que pot ser un €1, i tenim aquesta associació que es diu IAPA, aquí tenim IAPA, que és per vigilar la qualitat de totes aquestes agències que treballen en el sector d'au-pair. Si trobeu una agència, teniu algun dubte, podeu parlar amb ells, amb IAPA. ¿Vale? Què fan les agències? Us ajuden a trobar una família, però també després us ajuden a, en el cas de tenir algun problema, alguna dificultat, si heu de canviar la família o el que sigui, us ajudaran. Vale? Teniu també l'opció de marxar sols, sense cap intermediari, per exemple, a través d'una pàgina com aquesta, Upwork, però també hi ha més, i aquí vosaltres podeu mirar les diferents famílies i posar-vos en contacte amb ells directament. Però clar, aquí les famílies no han passat per cap procés de coneixement. Qualsevol família pot publicar aquí la seva oferta. Però sí que tenen un perfil i és important parlar abans amb ells. Us recomano també si trobeu una família aquí, parlar per Skype abans, per veure la família, per tenir una impressió, per tenir més informació, perquè al final la idea és anar a viure a casa seva. És important conèixer la família una miqueta a distància abans. Aquí podem triar la família, bueno, no triar la família, buscar la família, hem de posar de quin país som, si som noi o noia i el país que ens interessa. I, per exemple, en aquesta Reunió Unit, ara han sortit no sé quants, però eren moltes famílies. Si entrem aquí, tenim més informació sobre cada família. Posen les dades, quants fills tenen, un resum i després més informació sobre cada família. Vale? Aquí us he posat alguns cercadors que després podeu trobar també en el document, de feines no qualificades en el sector turístic. Poden ser feines per a estudiants, en restaurants, de monitor, etcètera, etcètera. Una altra possibilitat de treballar de forma no qualificat pot ser en el sector de l'agricultura. Aquí també podem fer voluntariat o tenir una feina remunerada. I si dic voluntariat, això vol dir treballar en canvi en zona de l'allotjament i la manutenció. Si l'objectiu és marxar fora, millorar l'idioma i estar allà, pot ser una opció també, per no gastar diners. En general hem de tenir en compte que és una feina lliure, sobretot si és remunerada, perquè en alguns casos és les campanyes de recollida han de treballar moltes hores, però aquí us he posat alguns cercadors, per exemple, Picking Job o Food Jobs, on podeu trobar ofertes d'aquest tipus. Que això varia segons la cuca de l'any, pot ser, per exemple, el setembre de pomes, després, però diferents fruites, etc. I també us volia explicar una miqueta l'opció del voluntariat. Per exemple, tenim el buffing. El buff és una opció de fer voluntariat en granges ecològiques. Existeix des de fa molts anys. Necessito un llum aquí?
No.
No? Vale. Buff vol dir Worldwide Opportunities on Organic Farms i existeix en molts països d'arreu del món. Aquí la idea és fer un intercanvi. Ajudem? Bueno, treballem en la granja i en canvi ens donen l'allotjament i la manutenció. El viatge allà hem de pagar nosaltres i les nostres despeses personals i el cap que el que sigui també. Aquí hem de pagar una quota per registrar-nos, varia segons cada país i em sembla que en el cas de Reunit tenim 20 euros. I això ens dona permís o accés als contactes, perquè si no formen part d'algú, només podem veure a les persones que ofereixen el voluntariat, però no tenim l'accés als contactes. Això, per exemple, és una opció que es pot fer en famílies també, en moltes ofertes, posen si poden acollir també famílies o persones amb fills o no. Aquí, doncs, bueno, ara mateix tenim molt poca informació, aquest és un altre, però si som socis, entrem aquí i tenim més informació sobre cada voluntariat. I l'altra opció pot ser el Work Away, per exemple, que també és fer voluntariat, però no només en grans ecològiques, sinó les ofertes són una miqueta més àmplies, per exemple, tenim jardineria, construcció, aliments, cuinada, manteniment, etcètera, etcètera. Però la idea és la mateixa. Nosaltres treballem unes hores, sobre les 6 hores al dia, i en canvi ens dona l'allotjament i la manutenció. Aquí hem de pagar 22 euros per tots els països durant 2 anys, i si paguem un consistent, tenim accés a, bueno, a tots els contactes a nivell internacional. Això és una cosa que es pot gestionar també fàcil i ràpid, perquè aquí sempre també hi ha, ara no me recordo com es diu, però és com l'estiu, un moment, i si algú necessita ajuda la setmana que ve, publica aquí, i si voleu, i si teniu temps, doncs podeu marxar. El vol, el viatge allà, també ho hem de pagar nosaltres. Aquí tenim un exemple, doncs expliquen qui som, posen unes fotos, i a part d'això també posen experiències de persones que hi han estat allà. Bueno, ara us volia parlar una miqueta del tema de treball en pràctiques, perquè aquí sí que també hi ha algunes beques, a nivell europeu, per fer una pràctica a l'estranger. I el programa més conegut és el programa Leonardo da Vinci, que aquest programa ens dona la possibilitat de fer pràctiques al nostre sector i aquestes pràctiques són remunerades. En general, ofereix l'allotjament, la manutenció, l'allotjament de butxaca, la viatge d'anada i tornada i un programa cultural i una formació lingüística. Normalment són dues setmanes o una miqueta més. I aquí sí que ens demanen ja un coneixement bàsic de l'idioma perquè anem a fer pràctiques. La idea és de la nostra formació. Una altra opció és el programa Eurovisió. Aquest és un programa de l'Assemblea de les Nacions d'Europa. Un B2, això depèn. Depèn de l'idioma. En el cas del Regne Unit em sembla que és com un B2, però normalment fan una prova de nivell. En el cas de Leonardo da Vinci a Alemanya, perquè no demanaran un B2, sinó potser que un nivell més baix, o a França, però en el cas del Regne Unit crec que amb un B2 sí, però això ja va a través de cada programa, perquè el programa Leonardo da Vinci es pot gestionar a través de diferents canals. Un que us explicaré ara és a través del SOC, però també hi ha moltes empreses, universitats, institucions, etc., que ofereixen la beca Leonardo da Vinci. I cadascú posa les seves condicions. Pot posar que has de tenir un B2 d'anglès o no. O pot ser només pel sector social, o només per a Itàlia, etc. Això heu de buscar vosaltres. Perquè, bueno, sobretot pel tema de complir els requisits. Aquí aquesta és la pàgina web del SOC, oficinadeltreball.cat, i aquí podem trobar informació sobre el programa Leonardo da Vinci gestionat a través d'ells. Aquí les condicions són tenir entre fins als 35 anys, en aquest cas, i estar a l'actiu. A través del SOC són 4 mesos i les primeres 3 setmanes són un curs d'idioma. ¿Vale? A través d'aquesta pàgina web, al final, podeu descarregar-vos el formulari, que és molt fàcil, i després ho va omplir i entregar el SOC. Després ja és esperar. Ara mateix sí que hi ha molta gent que sol·licita aquestes beques, però jo també conec molta gent que les ha agafat. Doncs que és una opció interessant a marxar fora.
La durada sempre
no. Depèn. Això depèn. Bueno, les institucions que estan oferint aquestes beques, doncs les estan, ells posen les condicions. Vale. Aquí tenim un altre bloc que es diu Oportunitat Europa i aquí, per exemple, podeu trobar altres opcions per buscar una beca Leonardo da Vinci. Ara, tot aquest programa s'està acabant el 2013. Ara tot canviarà. A partir del 2014 hi haurà un nou programa que inclou diferents programes europeus, per exemple, aquest, aquesta acció de Leonardo da Vinci, el programa de l'Indignació i altres programes, i tot canviarà. Doncs no sé com seguirà a partir d'aquí més endavant. Vale? Això no ho sé, però encara hi ha algunes opcions de beques en Leonardo da Vinci que podem sol·licitar fins ara. Però heu d'estar pendents d'aquestes informacions a través del COC o a través d'un blog com aquest per saber com segueix tot el tema de Leonardo da Vinci. Però perquè a mi em sembla és que no canviarà totalment. Potser que varia en la durada o en la quantitat de la beca, però el projecte en si seguirà. Aquí tenim informació sobre el programa Euroliceum, que és un programa, bueno, ja ho heu comentat, de les regions, de l'Assemblea de Regions. I aquí només participen diferents regions. A Espanya, per exemple, Catalunya participa i altres més, però aquí no podeu marxar a qualsevol part del Regne Unit o en sigui. Heu de triar el sector que us interessa i el país i després aquí podeu trobar les ofertes. I aquí és diferent que en el cas del SOC. En el SOC no sol·liciteu una plaça en concret, sinó poseu el vostre sector d'interès, per exemple, SOC, del sector d'ensenyança, i aquí ja teniu l'oferta concreta i sol·liciteu aquesta oferta. Bueno, una cosa sobre temes de pràctiques per a estudiants, que, però aquí no entro massa perquè és un tema a part i en el document sí que teniu algunes pàgines pocs més. Però us volia parlar del tema d'AISEC, que és una associació internacional d'estudiants, i ofereix la possibilitat de fer pràctiques per a estudiants i gent no titulada. No titulada vol dir que ha acabat la carrera fa menys de 2 anys. ¿Vale? Aquí heu de formar part de l'associació AISEC, que està també de representacions a Barcelona, però només és d'alguns sectors. Però pot ser una opció per fer pràctiques no només a Regne Unit, sinó a tot Europa. Ah, aquí hi ha una pregunta, es pot demanar encara. La beca d'AISEC? Sí. Leonardo da Vinci? Sí. Sí. Vale, sí, això depèn. Això s'ha de mirar ben bé en cada convocatòria, perquè algunes només tenen la convocatòria oberta durant 2 setmanes, altres durant tot l'any. Això s'ha de mirar cas per cas. I heu d'estar pendents de com canviarà a partir del 2014. Vale? Bueno, aquí tenim més informació sobre el programa AISEC. Ah, una cosa que també és important, a part de tenir això, ser molt titular, també heu de tenir menys de 30 anys. Això és un altre requisit per la meta de l'AISEC. En el document que us envio també teniu més cercadors per buscar pràctiques per a estudiants. No volia entrar massa en aquest tema perquè ja decíem el tema del taller, però també us volia explicar un altre tema que per a alguns de vosaltres pot ser interessant. Hi ha un programa que es diu el Servei de Voluntariat Europeu i és un programa de voluntariat. No es pot treballar, però a mi m'encanta i sempre ho fico un cos sobre el taller, perquè és una oportunitat que crec que, bueno, és molt desconeguda, però sí que a mi em sembla fantàstica, que és a través d'uns programes europeus que no són d'acció i dona la possibilitat de fer un voluntariat a Europa i també fora d'Europa a través d'una beca. Aquí es paguen tots, paguen l'Ajuntament, viatge, de la tornada, la manutenció, un curs d'idioma, un dinar de butxaca, una formació. Teniu una formació abans de marxar, allí teniu una persona que us acompanya, més formacions. I aquí l'únic requisit és tenir entre 18 i 30 anys. Això sí, només per a joves. Però després no es demana ni una formació en concret, ni uns coneixements lingüístics específics, perquè la idea és donar la mateixa oportunitat a tothom. Si voleu anar al Regne Unit i no teniu un nivell d'anglès, cap problema, perquè allí teniu la formació lingüística. Si voleu anar a Bulgària, el mateix, podeu anar-hi sense parlar l'idioma d'anglès. I és fins al màxim de 12 mesos. Aquesta és la pàgina web on podeu trobar totes les entitats que participen. La majoria dels projectes són de sector social. Aquí tenim alguns exemples, sempre amb animals, amb discriminació, antidrogues, apicultura, racisme, nens, discapacitats, etc. etc. I el més important aquí és la motivació, no tant la formació, sinó les ganes que teniu per participar en un programa europeu i en un programa de finançació.
Però, jo sentit a dir que el programa de l'Inaction s'acabava també
com el de... Tots, bueno, la majoria dels programes europeus estan acabant a 2013, però ara, a partir de 2014, comença el nou programa, l'Erasmus Plus, 2014-2020. I en aquest programa uneixem diferents programes europeus, com per exemple el programa d'aprenentatge apartament, que és el de Leonardo da Vinci, l'Erasmus, i aquest programa Joventut en Acció, que és el voluntariat europeu. Aquests, però diferent. I això ja ho he mirat una miqueta, que canviaran algunes coses, però el servei voluntariat europeu en fi, segueix, quasi igual.
El finançament està
desmantellant. Sí, sí. Pot ser que les quantitats són una miqueta diferents, però la idea i el concepte segueix.
L'edat sempre és un requisit?
Sí, l'edat.
Sí.
Sí.
L'edat de l'edat sempre és igual.
Depèn. Depèn de cada convocatòria. Però en general també és un programa per a joves. No sé com entès, però normalment és fins als 30 o 35. El Servei Voluntariat Europeu és fins als 30. Fins ara era a fer 18 i crec que ara el nou programa és a fer al 30. La idea de la voluntariat és aquesta. Alguna pregunta més sobre voluntariat europeu o alguna cosa així? No? Vale. Oh. Bueno, només alguns recursos sobre el tema d'estudiar, però tampoc vull entrar massa en aquest tema, però en el document també més informació. Si voleu anar a un altre país europeu per estudiar, us recomano aquesta pàgina web, que és una pàgina web europea, que es diu Studying Europe, i aquí podeu trobar molta informació sobre el sistema educatiu, sobre recursos, tipus de formació que tenen. Això ajuda a fer-se una primera idea. ¿Vale? També a través d'aquest portal, podem, no sé si ho he posat, sí, tenim accés a tots aquests portals, que és un és per cercar un bachelor a nivell europeu, un altre per cercar programes de màster, doctorat, estudiar a distància, scholarships, que són beques, cursos més curts, experiències, etc. Vale? Doncs si, per exemple, busqueu finançament, podeu entrar en aquest que es diu Scholarships. El link del Study in Europe. No, sí.
Ah, l'altra. Non so, che. Sì, bueno, ha cambiato una micchietta, però sa che. Transforma si farà la documentazione che, alla che tenevo accesso a estas tres. I, en el cas concret de Reino Unit, tenim aquest portal, que és del Departament de l'Educació, que és un portal per a estudiants estrangers que volen marxar al Reino Unit. ¿Vale? Pues tot el tema de procediment que hem de seguir, tema d'accessos, etc., podeu consultar a través d'aquest portal. I si esteu buscant una beca o un préstec per a estudiants en el cas del Reino Unit, podeu entrar en un d'aquests enllaços per conèixer les opcions que teniu per començar els estudis, d'acord? Però aquí no entraré massa en el tema. Vale, no, abans m'he equivocat. El que hem vist abans, aquest és un portal general per informar-se sobre estudiar en el Reino Unit. Aquest, el UCSA, és el que va dirigit als estudiants estrangers. Aquest és el que us he explicat abans. La pàgina anterior, aquesta, vale, seguim. Si no, vosaltres que esteu connectats us podeu descarregar la presentació i l'altre document després de, bueno, quan acabem avui, d'acord? Vale. Bueno, ara per tancar una miqueta d'informació pràctica. Una cosa important si marxem a Reino Unit, doncs, és el tema de buscar pis. Aquí teniu alguns cercadors per buscar un pis compartit, perquè al principi això és fàcil, a marxar fora. La pàgina web de Gumtree, per exemple, és una web que és molt semblant a la que aquí es diu Lockwood. Podeu buscar un pis, una feina, intercanviar coses, etc. I les altres són més aviat per buscar una habitació compartida o una casa. Aquest és un exemple de la pàgina web de spareroom.com. Una cosa que hem de tenir en compte és que al Reino Unit és molt comú posar el preu per setmana, no per mes. ¿Vale? Per no confundir-vos, aquí per exemple, no puc dir molt bé, però és val 265 lliures PD, per week, per setmana. ¿Vale? Això, bueno, per no confundir-nos, que pensarà, que barat, no, és només el preu per setmana. Però poses Londres, si posem una altra ciutat, se queda més barat. Després, bueno, si acabem d'arribar, podem instal·lar un hostal. Aquí teniu alguns cercadors per tenir un hostal per estar alguns dies. I una altra opció podria ser un intercanvi de cases. Això no tant si realment volem marxar allà per quedar-nos a viure, sinó si és una estada més curta. Que això, la idea, bueno, aquí la idea és que nosaltres deixem la nostra casa i la intercanviem amb algú que està a Reino Unit. Ningú la paga, intercanviem i estalviem tots. Una altra opció pot ser, no només pel tema de casa, sinó el tema social en general, que és molt important si anem a viure en un altre país, és una d'aquestes xarxes, per exemple, Couchsurfing, Hospitality Club, Servas, que són, no són intercanvis, és que nosaltres ens quedem a casa d'algú i no hem de pagar res, però la idea aquí és un intercanvi cultural, és conèixer la cultura de l'altre país, de la persona on el sent, i a part de sortir gratis, ens pot ajudar a tenir contactes socials. I a través, i a més, aquestes xarxes fan moltes activitats, són molt actius, i si arribeu a una ciutat nova, no coneixeu gent, us podeu apuntar a moltes, moltes trobades d'aquest tipus. És gratis, és per practicar idioma, i de fet és una cosa que també podeu fer aquí. Perquè, per exemple, a Barcelona, tinc una clara de Couchsurfing, és molt activa, fan moltíssimes coses. I per practicar l'anglès abans de marxar pot ser una bona opció. I tot és gratis. La idea és fer un intercanvi. Aquest és l'exemple del Couchsurfing i això, podeu apuntar a molts grups, que, per exemple, bueno, no sé, a la gent que o sigui, que ha caminat a la muntanya o a jugar al vole o i tot això en un grup internacional. També hem de tenir en compte el tema de la salut. Podem sol·licitar la targeta sanitària europea, que és gratis i ens dona accés al sistema sanitari a nivell europeu. Però si no treballem, no ens la donaran. Si no, ens donen el certificat professional substitutori que ens permet utilitzar una alternativa. I si no, amb la targeta sanitària europea podem anar fora i sense cap despesa podem utilitzar el servei públic en aquest país. La podem sol·licitar a través del portal de la Seguretat Social. Fàcil, gratis i recomanable fer-lo abans. Al Regne Unit, si estem allà instal·lats, ens hem de registrar amb un metge de capçalera, un CAP, que es diu allà General Practitioner, al Regne Unit, i amb això ja podem utilitzar també tots els serveis del servei públic de sanitat i podem anar en els walk-in centers, que són centres on ens donaran atenció mèdica sense tenir cap pagar res. Aquí també teniu la pàgina web del National Health Service, que és el servei públic de salut, i tot aquest tema funciona molt bé. És fàcil que podeu anar en aquests walk-in centers i en molts casos ni siquiera us demanaran la targeta sanitària europea. Si no esteu allà registrats, ja podeu fer servir aquest servei. Un altre tema que a vegades pot resultar una miqueta complicat és el tema de com fer un grup de pantalla, que bueno, a vegades demana molta informació o un contracte o una referència del nostre banc anterior que hem tingut aquí i a vegades és difícil tenir accés al compte bancari de l'UNI. I bueno, necessiteu el DNI o el passaport, una prova de residència, que pot ser un contracte d'alquiler, etc. I una carta de la universitat o de l'empresa, però clar, si no esteu treballant, no teniu i tot el que podeu aportar, per exemple, una recomanació del banc d'aquí o bueno, qualsevol altre document que us pot donar suport a l'hora d'obrir un compte bancari. Si no us ho donen, existeix la possibilitat d'obrir un basic bank account, un compte base,
bueno, és més limitat, però pot ser una forma de tenir un compte fins tenir un contracte laboral i amb aquest contracte laboral ja serà més fàcil de tenir un compte. És una cosa una miqueta especial de reunió. Una altra cosa que pot ser important és que vosaltres teniu el dret de portar-vos a la prestació, si la teniu, durant 3 mesos a algun país europeu, en el cas de Portugal no té límits de temps, però el Regne Unit sí que són 3 mesos. Sí, abans heu estat inscrit durant 4 setmanes en això. ¿Vale? Això és important, avisar que ara marxeu fora, perquè hi ha molts controls, si no us recomanen marxar sense dir res, se li cobran, si no, fer-ho bé, fer-ho oficial, perquè es poden ficar molt de multa, que teniu que tornar els diners, però és important saber que durant 3 mesos ho podeu fer de forma oficial i després també, segons el cas, es pot prorrogar. Això és a través del SOC. Bueno, aquí també teniu aquesta informació, us explica quin formulari heu de demanar, etc. I bueno, això era molt resumit, que heu de tenir en compte a l'hora de buscar una feina al Regne Unit, coses pràctiques. Si teniu més preguntes, aquí teniu el nostre contacte, que estem aquí mateix a Santa Coloma, a Badalona, a Sant Adrià. També tenim, teniu la possibilitat d'anar a Hospitalet i de Barcelona. Aquí teniu tots els nostres contactes. I ara tenim alguns minuts més si teniu alguna pregunta en concret. No sé si els d'aquí teniu algun dubte, algun comentari, els que esteu connectats. Si els podeu descarregar de l'aplicació. Com funciona? No ho sé, això a través de la UNED. Vale? Jo no soc de la UNED, però em sembla que és relativament fàcil l'opció de descarregar els documents. Us deixo el meu correu electrònic, que em sembla que no està aquí, que suposo aquí escrit. Si teniu alguna duda o si voleu fer alguna consulta o si preferiu tenir el document en el vostre correu, envio un correu electrònic i us ho passo, d'acord?
R-N-S-N...
Sí, a veure, vaig provant, perquè em sembla... Això va per a mi. Sembla que tinc 5 anys, però no, eh? És difícil escriure així. nruto@, que no m'ho puc treure això, Barcelones.cat, per favor, no ho deixo així perquè no hi ha forma.
Terminem un moment i us enviàs per una...
Sí, a vosaltres que esteu aquí, ara agafo les nostres dades i us envio les 3. Ja els que esteu connectats també voleu tenir en el vostre mail, també us ho puc enviar. Però sembla que ja heu començat alguns a descarregar el vostre, bueno, aquest document. Alguna pregunta més? Sisplau, si m'ho pots enviar al correu i no a través del xat, perquè ara no sé on apuntar-me i després ja no ho tinc trobat, d'acord? Enviem un correu, sisplau. Vale? Doncs si no teniu més preguntes, més comentaris, tanquem la sessió d'avui. Si teniu més preguntes, ja teniu el nostre contacte. I gràcies per venir. Adéu. Vale. Adéu. Vale, tanco la...